Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
Bon dia, us informa Eva Compte. L'Iran respon l'atac conjunt dels Estats Units i Israel amb míssils contra les bases militars nord-americanes a Qatar, Kuwait, els Emirats Àrabs Units i Bahrein, on hi ha el comandament central de les forces navals dels Estats Units. Com a conseqüència d'aquests bombardejos, hi ha hagut un primer mort a Abu Dhabi per la intercepció d'un míssil provinent de l'Iran. Recordem que aquest matí els Estats Units i Israel han llançat un atac conjunt per mar i aire contra l'Iran. Els bombardejos contra la capital han provocat el caos a Teheran, on hi ha carrers bloquejats pel trànsit i cues als caixers. El president nord-americà Donald Trump ha confirmat l'operació militar amb un vídeo a la seva xarxa social, Truth Social, i ha assegurat que l'Iran mai tindrà armes nuclears.
Fa poc, l'exèrcit dels Estats Units ha iniciat operacions de combat importants a l'Iran. El nostre objectiu és defensar el poble americà eliminant amenaces imminents del règim iranià, un grup cruel de persones molt dures i terribles.
El fill de l'antic xah, Reza Pahlavi, ha demanat a l'exèrcit que no defensi el règim dels ayatolàs.
Estem molt a prop de la victòria final. Vull ser amb vosaltres el més aviat possible perquè junts puguem recuperar i reconstruir l'Iran.
Més notícies que repassem amb la Maite Curto. El govern de Pedro Sánchez recomana als ciutadans espanyols que són a l'Iran, uns 150, que marxin.
I en una entrevista al suplement, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha qualificat l'atac d'il·legal.
És un atac il·legal que portarà a més repressió, més règim, més violència i, sobretot, el que més em preocupa, a un desmantellament de les normes de dret internacional fruit d'un atac il·legal que només ens portarà més problemes, no? Jo crec que aquí l'única cosa que sí que vull dir és que és el moment, és el típic escenari en el qual la Unió Europea ha de fer aixecar la seva veu. I ha de dir que no es poden resoldre qüestions com aquesta a partir d'intervencions militars unilaterals, que cal defensar el dret internacional.
Un atac que és la crònica d'una guerra anunciada per Lourdes Vidal, professora de Relacions Internacionals de la Universitat Ramon Llull i de l'Institut Barcelona d'Estudis Internacionals.
La sentim en declaracions a 3 Catinfo.
Era bastant crònica d'una guerra anunciada. La manera com sortien de les negociacions, Iran dient progressem en les negociacions mentre els Estats Units no deia res i anava desplegant mitjans militars a la regió, era bastant obvi que hi havia una data més o menys prevista per l'atac. El que també s'ha vist és la coordinació absoluta entre Israel i Estats Units a l'hora de planificar i executar aquest atac.
Rècord de satisfacció dels usuaris de transports metropolitans de Barcelona.
El 2025, any en què TMB va superar els 700 milions de validacions, la valoració global de la xarxa de metro i d'autobús se situa al voltant dels 8,2 punts. La presidenta de Transports Metropolitans de Barcelona, Laia Bonet, concreta els àmbits més ben valorats.
I el que valoren, sobretot en el cas del metro, és l'oferta, que vol dir doncs, la rapidesa i la freqüència, també la informació i l'atenció al client, i en el cas del bus, sobretot el que es valora amb notes més altes encara és l'accessibilitat, l'atenció al client i també la fiabilitat del bus.
I tot a punt perquè Barcelona acull avui la gala dels Premis Goya després de 26 anys de no fer-se la ciutat. Segons el president de l'Acadèmia del Cinema Espanyol, Fernando Méndez Leite, serà memorable. Ho va dir ahir a la recepció oficial dels Premis Goya i Gaudí al Palau de la Generalitat.
Queríamos celebrar la gala de los Goya en Barcelona y desde ese primer momento tuvimos una recepción y una comprensión por parte de las instituciones verdaderamente sorprendente. Una comprensión y un respeto mutuo que hará que la gala sea memorable.
La gran estrella internacional de la Gala dels Goya serà Susan Sarandon, que rebrà aquesta nit el Premi Goya Internacional per la seva exitosa carrera i el seu compromís social i polític. I els esports, Albert Benet.
Una sanció ha evitat la victòria de Marc Márquez aquest matí a la cursa sprint del Gran Premi de Tailàndia de MotoGP, la primera de la temporada. Márquez ha estat segon i la victòria ha estat per a Pedro Acosta, en un gran frec a frec entre tots dos. El Barça defensarà el liderat de la Lliga de Futbol aquesta tarda al Camp Nou contra el tercer classificat, el Villarreal. a un quart de cinc, amb la possible novetat de Pedri a l'11 titular i amb la baixa de De Jong el dia que Hansi Flick arriba als 100 partits a la banqueta blaugrana. El Barça-Vilareal el podreu seguir amb la TDT de Catalunya Ràdio. El Barça ho té tot pactat amb Marcus Rashford perquè el davanter anglès es quedi més enllà del juny. El club té decidit que pagarà la clàusula de 30 milions d'euros que va acordar amb el United i ara tot queda pendent del fair play financer. També a la Lliga, el rival dimarts del Barça, l'Atlètic de Madrid, juga aquest vespre al camp del CUE, l'Oviedo, a les 9. Jugat ahir, llevant 2, a la Bes 0. A la Lliga Femenina de Bàsquet, l'Unigirona rep el Guernica aquesta tarda en la 23a jornada. I avui es tanca la fase de grups de la Champions Femenina d'hoquei patins, en què el Manlleu, per passar a la Final Four, ha de guanyar el Benfica i esperar una ensopegada del Fraga a la pista del Palau.
Fins aquí les notícies.
El suplement, amb Roger Escapa.
Passen 5 minuts de les 11 del matí, som al suplement, som a Catalunya Ràdio des de primera hora explicant-vos en directe aquest atac dels Estats Units i d'Israel contra l'Iran, un atac que ja ha estat replicat també pel país persa. La defensa aèria d'Israel de moment ha pogut repel·lir el llançament de míssils des de l'Iran en resposta a aquest atac conjunt dels Estats Units i d'Israel que us estem explicant avui des de primera hora en aquest suplement. Segons premsa iraniana, l'Iran també ha llançat un míssil a la base naval dels Estats Units a Bahrein. Tant Donald Trump com Benjamin Netanyahu asseguren que l'objectiu d'aquest atac conjunt és acabar amb el règim dels ayatoles i parlen d'una operació que pot durar dies. De seguida saludo la Lourdes Vidal, ella és professora de Relacions Internacionals de l'IBEI i Blanquerna. Abans, però, tornem cap a Jerusalem. Jordi Brascó, bon dia de nou. Hola, Jordi, com estàs? Esperem
hola,
que...
em rebeu?
Ara sí, sí, et rebem, Jordi, endavant, digues.
Perdona, Roger, que estic en un búnquer i la connexió va i ve.
Només faltaria. Com et trobes? On ets? I quina és l'última hora que ens pots oferir, Jordi?
No, de moment tot bé. Estem insistint que aquesta mesura de baixar al búnquer és absolutament protocolària. Sí que és veritat que hem sentit algunes intercepcions, algunes... Et diria que potser més pròximes, o si més no, més sorolloses del que podríem estar acostumats, agafant com a referència l'última guerra, la del juny passat, la que va durar 12 dies. I ara mateix la principal novetat que podem explicar és que, tal com ja ho heu comentat, al llarg del matí, Israel i Estats Units han estat deixant clar que el seu objectiu és enderrocar el règim iranià, i en aquest sentit la novetat és que Israel acaba de cridar 20.000 soldats reservistes més a files dels 50.000 que ja tenia en aquests moments abans de llançar aquest atac actius. Per tant, recordem que a Israel l'enorme majoria de la població està en aquesta situació de soldat reservista, que se'l pot cridar si el país ho necessita, i Netanyahu ha considerat que necessita cridar 20.000 persones extra perquè preveiem, i ell també suposo que ho considera així, si l'objectiu és enderrocar el règim iranià, doncs tot plegat es podria allargar unes quants dies o setmanes. En qualsevol cas, prefereix cobrir-se amb salut i per això ha cridat aquests 20.000 soldats extra.
Jordi, alguna cosa més?
No, de moment, mira, crec que ara, si no vaig equivocat, ja puc sortir del búnquer, per tant, potser la connexió propera la fem més tranquil·lament.
Explica'ns com va, Jordi. En quin moment has d'entrar, quan has de sortir, perquè tu estàs molt acostumat també a conviure amb aquestes sirenes. Quin és el protocol i on tens situat tu aquest búnquer on et refugies?
Mira, el búnquer el tinc és subterrani, és comunitari de l'edifici on visc. El que sí que he fet avui és no anar a treballar a l'oficina, perquè el búnquer que queda a prop de l'oficina queda més lluny, llavors ja ens hem instal·lat aquí a casa. I el protocol és ben simple. Es reben unes alertes al mòbil que són graduals. La primera diu vés a prop d'un lloc on hi hagi un refugi a prop. El següent missatge que reps és el que et diu, estigues a un minut del búnquer, no serveix que et quedi una miqueta a prop, has d'estar com pràcticament aquell qui diu a tocant a la porta. I la tercera alerta ja és les sirenes que tu sents pel carrer, que són les que t'indiquen que entris. El que passa és que com que ara ja han rebut bastantes onades d'atacs, de míssils, ja he perdut el compte de quantes vegades sonaven les sirenes d'una onada que tot just sortia o d'una onada que estava a punt d'arribar, i el que està fent molta gent ja directament és baixar la ràdio, baixar una mica de menjar, instal·lar-se bé al búnquer, perquè hi ha gent que, per exemple, si tens la mobilitat reduïda i tens escales a l'edifici, doncs si has d'anar pujant i baixant cada vegada, la gent ja té el costum, jo et diria que potser té fins i tot el kit de búnquer i se'l baixa cap aquí.
És evident que a situacions com aquesta, Israel aquests últims anys ja està molt acostumada. El fet que l'enemic sigui l'Iran, Jordi, fa que el sentiment i el temor de la gent que fins i tot pot estar acostumada a haver-se de refugiar en un búnquer sigui diferent?
Home, és obvi que l'Iran no és Hamas, no és Hezbollah i, òbviament, no són els Houthis, però jo crec que Israel o els israelians, si més no, van sortir reforçats a nivell de confiança en el sistema de seguretat després de la guerra dels 12 dies al juny, que ja va ser contra l'Iran, i recordem que aquella guerra contra l'Iran va enganxar l'Iran en unes circumstàncies, podríem dir, òptimes, o si més no, molt més òptimes de les que en principi hauria de tenir ara, que recordem, durant aquella guerra, tant Israel durant els primers 11 dies com Estats Units el 12è van fer molt mal. Fa molt difícil de saber a quin mal, quant de mal van fer exactament, perquè, com sabem, el que passa a Iran és tot molt opac, i, per exemple, teníem a Donald Trump dient que tot el sistema nuclear havia quedat pràcticament rebentat, però alhora ara està fent una guerra per evitar que tinguin una bomba nuclear. Per tant, es fa difícil saber fins a quin punt l'Iran és un enemic poderós o no més poderós, però el precedent del juny jo crec que fa que la cosa estigui més tranquil·la que no pas el juny passat, quan d'alguna manera tot estava per veure.
Jordi Brascó, cuida't i tornem a connectar amb tu tan bon punt tingués novetats des de Jerusalem. Una abraçada.
Fins ara, Roger.
La Lourdes Vidal és professora de Relacions Internacionals de l'IBEI i Blanquerna. La podem saludar a aquesta hora. Lourdes, què tal? Bon dia.
Bon dia.
No podem dir,
un matí mogut.
Sí, no podem dir que ens hagi sorprès, perquè és evident que estàvem tots preparats i previnguts que aquest atac seria imminent. Finalment s'ha produït el dia 10 de l'ultimàtum de Trump, per tant, Trump, que sí, en aquest cas, ha estat fidel a la seva amenaça.
Sí, a veure, era previsible també, veient els moviments militars que s'estaven fent per part dels Estats Units a la regió i diguem, el desplegament inaudit des de la invasió d'Iraq pel que fa a mitjans militars, i després també ho podem veure a través de la reacció que tenien, diguem, a les negociacions, no?, mentre s'estaven produint, perquè, clar, hi havia aquesta qüestió que ja sabíem, perquè havia passat el mateix a la Guerra del Juny, que el fet de que estiguessin negociant no volia dir que no hi pogués haver un atac, però sí que veiem, no?, com els iranians sortien de la negociació deien que hi havia progressos i que estaven satisfets, quan els americans no deien res, no?, i això feia pensar que, bueno, que les negociacions eren només pues, un paraigües per mantenir les formes, però que la idea era atacar, no? A més, vull dir, ha sigut un atac molt conjuntament planificat amb Israel, no? Amb una unitat, no?, dels dos països important. Llavors, això també hem vist aquests darrers temps, no?, com Iran també s'ha anat armant. Ha estat comprant material militar, míssils a la Xina, diguem, s'ha estat reforçant i ha, d'alguna manera, intentat, no?, posar les coses en ordre pel que pugui passar, no? I això vol dir que, per exemple, doncs, s'ha nomenat un successor d'Ali Khamenei, del líder suprem, que seria l'Arijani, i s'han reforçat una mica les mesures dins del... per part del règim.
És un misteri saber què està passant ara mateix dins de l'Iran. En parlàvem ara a micròfon tancat amb el Sergi Roca i la Núria Hart, que m'acompanyen aquí a l'estudi de Catalunya Ràdio, companys d'internacional d'aquesta casa, perquè la primera mesura ha estat del règim dels ayatolars tancar les comunicacions d'internet i internes especialment, i no som ben bé conscients de si hi ha una revolta al carrer, si la gent està intentant marxar del país, com ho està fent, com s'està intentant comunicar. Arriben algunes informacions, però també costa de verificar-les d'alguna manera, Sergi i Núria.
Sí, no, el que estem... El que ens està arribant, el poc que ens està arribant des de dins, és que la gent intenta, doncs, d'entrada salvar la seva pròpia pell, perquè aquests atacs estan siguent, sobretot, infraestructures militars, però també a llocs que poden afectar societat civil. El juny de l'any passat va haver més de 1.000 morts reconeguts, i uns 400 i escaig eren civils. La resta eren, doncs, del que els Estats Units o Israel fins i tot parlen de sempre personal essencial que vol dur a terme el pla d'eliminar Israel. Avui mateix ho estan dient amb aquestes paraules textuals una altra vegada, però, evidentment, també moren civils. Hi ha algunes informacions que diuen que l'objectiu clar dels israelians, entre altres coses, sobretot les militars i nuclears fins i tot, i dels Estats Units, seria eliminar Khamenei i... Vaja, eliminar Khamenei, i això,
fer caure el règim, també és la proposta,
una dimensió més grossa.
També és el que ha demanat Donald Trump, d'alguna manera, que la població se sublevi i que surti al carrer. Hem d'esperar que els iranians facin cas al president dels Estats Units, Lourdes?
A veure, jo ara mentre parlau pensava, d'una banda, el secretisme és la millor, és una de les millors estratègies que pot jugar el règim. El fet de que no sabem fins a quin punt pot aguantar, fins a quin punt pot atacar Iran, ha estat sempre una de les grans asos a la màniga del règim iranià. No? Sempre, per exemple, al juny, el que ens vam adonar és que semblava que estava menys capacitat de resistir del que tots pensàvem. No? I això ja va donar una mica una idea de que, bueno, que potser, diguem, aquest atac contra Iran podia ser més factible per part d'Estats Units i d'Israel. Després, no, el que dèiem, la justificació, no? No és només les armes nuclears, i aquí crec que hi ha un element diferencial, és que el discurs de l'Estat de la Unió, Trump diu que Iran està a punt d'aconseguir míssils que poden acabar atacant el territori dels Estats Units. Per tant, el que fa és plantejar una amenaça directa al ciutadà dels Estats Units per tal, diguem, que obtenir el recolzament per a aquesta operació militar. Perquè, evidentment, diguem, qui té memòria tindrà aquest record de, escolta'm, ja ens vau dir que havíeu fet un atac i que us havíeu carregat tota la infraestructura nuclear i ara ens torneu a dir que us heu de carregar la infraestructura nuclear perquè està a una setmana d'obtenir la bomba, no? Després, fins a quin punt hi ha la possibilitat que passi el que diu Trump. Nosaltres fem la feina per l'aire perquè, evidentment, per terra és bastant inviable que ho puguin fer per la qüestió, per la geografia mateixa d'Iran, no? De la protecció defensiva que té Iran amb la seva geografia, no? Feu la feina vosaltres, ciutadans iranians, no? Però també cal tenir en compte una cosa. D'una banda, per molt que la gent es revolti, quina és l'alternativa política interna que es pot plantejar? Perquè la que es planteja, la que planteja Trump i la que planteja sobretot Israel és la restauració monàrquica amb Reza Pahlavi, que està fora, no? I que tenim, vull dir, molts dubtes de fins a quin punt té legitimitat o té acceptació dins del país, no? D'altra banda, Khamenei ja ha nomenat successor, Ali Larijani, i el que fa és, d'alguna manera, el que hi ha ara és el poder en mans del sector militar més que mai, no? És a dir, el règim dels ayatolars, no? que diem d'aquesta manera, ja no és tant un règim en mans de clergues, sinó que sobretot ara un règim en mans d'estratègics militars, no? La cúpula militar del cos de la Guàrdia Revolucionària és qui té més poder i és qui està guanyant més poder en aquest context. Vol dir que també és un nucli molt més dur, una aproximació molt més dura, i a part d'això, diguem que és molt possible que intentin, evidentment, aguantar a tota costa i que puguin, davant de l'alternativa de la desaparició, no?, de l'aniquilació, la seva reacció sigui encara molt més agressiva, molt més repressora, si algú s'atreveix, no?, a sortir al carrer. Ara no és moment de sortir al carrer, evidentment, que Trump pot cridar el que vulgui, la gent el que farà és amagar-se, intentar salvar la seva pell d'entrada, no? I llavors caldria que, perquè aquesta gent puguin, no?, manifestar-se, caldria que hi hagués, diguem, una debilitació d'aquest nucli militar que, de moment, doncs, potser no és tan fàcil de preveure. Per molt que és desfàcil, per molt que matin a Khamenei, eh?
Algunes agències de notícies apunten que Trump ha de fer un altre discurs a la nació aquestes properes hores, més enllà del videocomunicat que ha fet abans de 8 minuts, que hem anat recollint puntualment aquí al suplement, que ja ha estat prou contundent des de Mar-a-Lago, aquesta residència dels caps de setmana a Florida. Veurem si Trump ha de dir alguna cosa més. Recordem que als Estats Units encara està nit a hores d'ara. Núria.
Donald Trump, exacte, ha penjat aquest vídeo comunicat a la seva xarxa social Truth a les 8 del matí, quarts de 9 hora catalana. Això vol dir que els Estats Units Costa Est, que és on està ell, eren les 2, quarts de 3 del matí, i el que no queda clar, potser vosaltres ho sabeu, és si ja havia estat enregistrada, perquè
sí,
sabia
estava enregistrada, l'idea com era, no era en directe.
Però, és a dir, amb quantes hores d'antelació?
No,
si l'ha gravat abans d'anar-se'n a dormir, perquè ja sabia que això passaria, i l'ha deixat gravat doncs per quan es produís l'atac, i per tant ell ha seguit
una
dormint.
Una nit de mal dormir, també t'ho dic ara,
O no, perquè doncs, ell escriu el guió, ell ja sap el que passarà, per tant, ho ha deixat dit, ho ha deixat gravat, i escolta, ja em llevaré l'endemà i tornaré a parlar a la tarda i diré el que doncs, em passi pel cap en aquell moment.
O sigui, la teva teoria és que a hores d'ara Donald Trump està dormint.
Per què no?
Mm-hmm. Sí, sí, és de nit als Estats Units.
Jo ho estaria.
I a més, amb la consciència aparentment tranquil·la.
Sí.
Tenint
això
en compte, i ho assenyalo, perquè no només es parlarà a partir d'ara de víctimes que no són americanes, sinó que segurament, igual, és possible, tenint en compte els atacs que ja estem veient de resposta iraniana, hi hagi les primeres víctimes nord-americanes en aquesta situació. Ell mateix ho ha dit. Ell mateix ho ha dit.
Anunciar que hi haurà víctimes nord-americanes.
Hi haurà víctimes nord-americanes i és un preu que s'haurà de pagar. Això és un
gran revés.
Un element més, o nou, fins i tot, que demostra que va a totes amb això. I que quan es parlava d'atac preventiu, atac quirúrgic, ell mateix ho ha fet, perquè ja ha anat alimentant aquest relat de ara sí que atacarem, ara, bueno, els dono 10 dies, ara serà una cosa més concreta, però ell mateix ha anat alimentant que alguna cosa acabaria fent i, evidentment, l'ha fet.
Lourdes, explica'ns què negociaven durant aquests llargs dies l'Iran i els Estats Units. Què estaven negociant i per què la negociació no ha arribat a bon port i han acabat amb aquest foc creuat, tenint en compte que el pretext d'aquesta guerra torna a ser aquesta energia nuclear, aquesta bomba atòmica que, teòricament, l'Iran tindria preparada.
A veure, bàsicament s'estava negociant sobre la qüestió nuclear, no? I per tant és una mica absurd perquè l'any 2015 ja es va fer un acord, no? amb Obama, no? En el qual, diguem, l'Iran es comprometia a disminuir o, diguem, no incrementar i disminuir, no? L'enriquiment d'urani i posava límits a la capacitat nuclear d'Iran, no? Això, diguem, va saltar pels aires quan Trump es va retirar de l'acord, del JCPOA, no? De com es deia aquest acord. Aleshores, evidentment, Iran va tornar a enriquir urani, és previsible que tornés a enriquir urani, no sé fins a quin punt, diguem, va avançar durant tot aquest temps, no? I ara es tornava a negociar d'alguna manera el mateix, és a dir, com si tornéssim al punt de 2015, no? I tornéssim al punt en el que el mateix Trump va destruir, no? Per tant, això ja feia pensar que la negociació fins a cert punt era només una manera de donar una excusa, no? Una preparació, no? Un temps de preparació per aquesta confrontació militar. D'altra banda, per part d'Israel no hi ha hagut mai un bon posicionament a que hi hagués una negociació nuclear, no hi va ser el 2015 i no hi era ara, i Israel sempre, sobretot Netanyahu, liderant molt aquest posicionament, ha tingut una obsessió clara a l'hora d'atacar Iran i provocar un canvi de règim, no? Aquí està, d'altra banda, el que estaven negociant, les negociacions, que estaven mediades per Oman, no? Les negociacions, clar, el que passava és que Iran feia concessions segurament mínimes i Estats Units era una negociació que plantejava en termes maximalistes, no? És a dir, plegueu tot el programa nuclear i és això o res, no? Per tant, d'alguna manera, si llegies, no, els termes de la negociació, veies que era impossible perquè Iran, diguem, no cediria, no, sense cap garantia, no cedirien el programa nuclear com ho va fer el 2015, que tampoc ho va fer totalment, no, sinó era una qüestió de negociar i anar guanyant concessions, no? Per tant, la negociació era ja molt poc creïble, no? I era una manera en què simultàniament tots s'estaven preparant per aquesta confrontació.
Sí. Lourdes, bon dia. Poc creïble, bon però dia. Tothom s'hi agafava, no?, com l'última esperança perquè no arribés al que estem veient avui. En les últimes hores, per exemple, Oman, que és mitjancer en aquestes negociacions, havia dit, no?, que les últimes converses, és que estem parlant d'abans d'ahir, literalment de dijous, havien acabat amb avenços una mica per evitar el que estem veient avui. I recordem-ho, és que el juny va passar el mateix. Estaven a meitat de negociacions als Estats Units i l'Iran, i els Estats Units va atacar l'Iran conjuntament amb Israel. Per tant, jo no sé quina credibilitat o no, o quina legitimitat tenen aquestes converses indirectes sobre el programa nuclear de l'Iran.
Era una mica la sensació que teníem, no?, com deien els mediadors, deien, aquí hi ha progressos, els iranians sortim com a relativament contents de la negociació, i els sí. Estats Units no deien res.
No.
Això era bastant significatiu de que, d'alguna manera, el que estaven intentant transmetre, jo crec que el règim iranià en la seva, no?, habilitat de també crear una narrativa, no?, que ells estaven disposats a negociar i que ells no estan per la via bèl·lica, no?, per la via militar. D'alguna manera exposen a l'altre cantó, que és el que realment tenia, no?, de dir, escolta'm, són ells els que volen la confrontació, l'escalada, la via militar, no? Després hi ha aquesta qüestió, és a dir, ara ja finalment, diguem, ja està aclarit, tot i que es continua tenint, no?, una justificació darrere, o esgrimint aquesta justificació del programa nuclear, o ara fins i tot, no?, la més recent, i crec que és estratègicament important, no?, que Trump digui, no, és que l'Iran té armes que poden arribar en sol dels Estats Units i, per tant, afecta, és a dir, vosaltres, ciutadans americans, esteu amenaçats. És la manera que ell fa que la seva opinió pública li compri aquesta escalada bèl·lica, no? Un president que sempre ha dit que no vol posar-se, o teòricament tenia aquest objectiu de no posar-se en embolics externs, no? Clar, és que ens hi hem de posar perquè, i a més una manera de fer prevenció respecte a aquests cadàvers de soldats americans que poden retornar a casa, no? Sergi. És a dir, no, és que estan defensant a la població, no?
I jo t'anava a preguntar, Lourdes, hola, bon dia també.
Hola.
A veure, l'element regional, la situació regional, perquè, clar, estem veient atacs dels Estats Units, de l'Iran, com a resposta a bases militars, tot i que ja veurem fins a on arriba, a Bahrain, Qatar, Emirats Àrabs Units, Kuwait, també hi ha informacions d'atacs, ja amb víctimes, en alguns casos, a l'Iraq, al Kurdistan iraquià. Per tant, aquesta resposta no l'havíem tingut l'estiu passat a nivell de l'Iran. Hi va haver un atac molt menor
a
Qatar, però van avisar. Clar, això què implica a nivell d'aquests països que demanaven que això no passés en general, o almenys aquesta era la informació que teníem, i que ara es troben que l'Iran els està atacant a interessos americans, però en el seu territori, i que d'alguna manera potser ara que hem d'esperar que es posin més de la banda d'Estats Units encara del que estaven, perquè alguns d'ells ja són clars aliats, o què pot passar, Lourdes?
A veure, tots han expressat el seu rebuig, i tots han dit que això, a més, no és el moment ideal. És a dir, si això hagués succeït fa 10 anys, no?, on el pic de tensió entre Aràbia Saudita i l'Iran era màxim, segurament els Estats Units hagués trobat més bona predisposició, no?, i més bon, un terreny més favorable a la regió. Ara, diguem, les relacions entre Iran i Aràbia Saudita s'han destensat molt, molt més, en com hi tenim altres rivalitats que són Aràbia Saudita i Emirats, i això complica una mica les coses. Això força a molts d'aquests països a posicionar-se, no?, i a posicionar-se en una situació difícil, perquè no només vol dir contrarrestar Iran, que ara en aquests moments ja no està considerat aquest actor tan perillós per la regió, no?, tan conflictiu, no? A més, en un moment en què també els seus delegats regionals, no?, els actors regionals que d'alguna manera controla o domina, com Hezbollah, etc., ja no són, o el règim de Síria ha caigut, per tant ja no té tanta força regional, ja no serien el seu interès. I, en canvi, això força molts països a posicionar-se. I ja no parlo d'Aràbia Saudita o d'Emirats o de Qatar, que ho tenen considerablement més fàcil, però països com Jordània, no?, que en un moment donat es poden trobar en la disjuntiva d'haver de posicionar-se cap al cantó d'Estats Units / Israel. No? I això vol dir, vale, contra Iran, potser no és el meu millor amic, però posicionar-me al costat inevitablement d'Israel tampoc és el que la meva opinió pública veu amb més bons ulls.
Hi ha alguns
situació... Perdó?
No, dic que hi ha justament alguns míssils, diuen els jordans ara mateix, interceptats, que anaven cap al seu país.
Això l'està posicionant. Ja van fer en un dels atacs, diguem, crec que va ser el que responia, que també va ser un atac avisat, el de míssils i drons que van enviar cap a Israel, que responia a l'atac que Israel havia fet a l'ambaixada iraniana a Damasc, no?, que va matar uns alts càrrecs, i Iran va respondre amb aquell llançament massiu de drons i de míssils, i Jordània ja va actuar en aquell moment interceptant part d'aquests drons, no?, i va ser criticada, i va haver un cert rebuig intern a aquest posicionament d'afavorir i d'ajudar a Israel, no? Llavors, bueno, això fa que la situació interna per a aquests països es compliqui, no?, perquè han de justificar les seves poblacions, no?, posicionar-se no tant a favor dels Estats Units, que ja és una cosa que tenen bastant assumida, però posicionar-se a favor d'Israel, que és bàsicament el principal interessat en aquesta... És a dir, al final, la idea del canvi de règim a Iran és la idea fundacional gairebé del govern de Netanyahu, és a dir, és la idea obsessiva que Netanyahu ha anat arrossegant al llarg dels anys i que finalment ha pogut fer realitat amb Trump, amb aquest, diguem, trio tan ben avingut amb Netanyahu, que té amb Jared Kushner, amb Witkoff i Trump, no? Llavors, bueno, pues, i J.D. Vance també, no? Llavors, bueno, Israel és el que d'alguna manera també surt, diguem, com a guanyador també internament, perquè ja hem vist, per exemple, l'oposició a Netanyahu, Yair Lapid, ja ha dit, escolta'm, ara estarem amb Netanyahu, ara no discutirem res. No? Ja sabem que una guerra, i a més una guerra regional, dona molta força, molta capacitat de resistència al sistema.
11:45 del migdia, la lectura de la Lourdes Vidal, professora de Relacions Internacionals de l'IBEI i Blanquerna, que avui ens ha ajudat també a desgranar aquest nou moviment del tauler polític internacional, que tindrà encara conseqüències imprevisibles. Gràcies, Lourdes, fins la propera, una abraçada.
Gràcies a vosaltres, una abraçada.
També connexió oberta, evidentment, amb Brussel·les, perquè la Unió Europea diu que el règim iranià suposa una greu amenaça per la seguretat mundial. Allà hi tenim el Bruno Fortea. Bruno, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Doncs sí, primera reacció oficial de la Unió Europea ha sigut via la cap de la política exterior europea, Kaya Kallas, en un comunicat a les xarxes socials. Ha fet una declaració sense condemnes. Kallas parla d'esdeveniments perillosos arran d'aquests atacs dels Estats Units i d'Israel contra l'Iran i la posterior resposta del govern de Teheran contra interessos nord-americans en altres punts de l'Orient Mitjà. Kallas diu que aquí, en aquest context, la Unió Europea té dues prioritats. La protecció dels civils i el respecte al dret internacional humanitari. La cap de la diplomàcia comunitària diu que Brussel·les està explorant vies diplomàtiques amb els seus socis àrabs a la regió. Explica que ella mateixa ha parlat amb ministres d'exteriors de diversos països de l'Orient Mitjà, inclòs també el ministre israelià d'exteriors. Kallas diu que el personal no essencial de la Unió Europea a l'Orient Mitjà ja s'està retirant de la regió i també afegeix que facilitaran la sortida de tots els altres ciutadans europeus que visquin en aquesta zona i que vulguin també fugir. Aquesta és, ara per ara, la primera resposta oficial de la Unió Europea amb l'Iran. Aquí cal fer un matís, a diferència dels Estats Units, que formalment no mantenen relacions diplomàtiques amb l'Iran, tot i que sí que hi ha contactes indirectes. Aquí, el gruix dels països de la Unió Europea sí que mantenen relacions diplomàtiques amb l'Iran. Hi ha el que podríem dir, doncs, ambaixades de països europeus obertes a Teheran i, doncs, les comunicacions són oficials. Aquestes relacions, però, van quedar una mica debilitades ara fa un mes, quan els països de la Unió Europea van acordar incloure la Guàrdia Revolucionària de l'Iran, el principal braç militar del règim dels ayatolàs, van decidir incloure'l a la llista de grups terroristes de la Unió Europea. Això ha provocat també en aquestes darreres setmanes la resposta de l'Iran, incloent tots els exèrcits de la Unió Europea en la seva, doncs, llista particular de grups terroristes. Va ser una decisió que portava mesos sobre la taula, però va costar que arribés, perquè grans països de la Unió Europea, com per exemple França, Itàlia o el mateix govern espanyol, tenien dubtes d'incloure la Guàrdia Revolucionària dins d'aquesta llista de grups terroristes per si això podia debilitar les relacions diplomàtiques amb l'Iran. Ara per ara, però, Roger, del que es pot deduir d'aquest comunicat, no especifica que ara s'hi ha mantingut contacte directe amb les autoritats iranianes. Parla això, que ha parlat amb ministres d'altres països de l'Orient Mitjà i amb Israel.
És el Bruno Fortea des de Brussel·les amb aquesta reacció europea. Per cert, acaba de parlar també el ministre d'Assumptes Exteriors, José Manuel Álvarez, a la línia del que apuntava també Ernest Urtasun en aquest matí aquí al suplement. Álvarez ha demanat respecte al dret internacional després d'aquests atacs dels Estats Units i Israel cap a l'Iran. Diu que està seguint en directe aquesta greu situació amb aquests bombardejos, i també assegura el ministre espanyol que la violència només porta al caos. Urtasun, avui a 2:15 al suplement, sobre aquest atac dels Estats Units i d'Israel a l'Iran, deia això.
És un atac il·legal que portarà a més repressió, més règim, més violència i, sobretot, el que més em preocupa, a un desmantellament de les normes de dret internacional fruit d'un atac il·legal que només ens portarà més problemes, no? Jo crec que aquí l'única cosa que sí que vull dir és que és el moment, és el típic escenari en el qual la Unió Europea ha de fer aixecar la seva veu i ha de dir que no es poden resoldre qüestions com aquesta a partir d'intervencions militars unilaterals, que cal defensar el dret internacional.
El ministre català també ha dit que la Unió Europea ha d'aconseguir autonomia militar perquè ha viscut massa anys subordinada als Estats Units.
No vol dir multiplicar el pressupost nacional de defensa fins al 5% del PIB, com vol Donald Trump, perquè comprem armament nord-americà. Vol dir racionalitzar i agilitzar el que són 27 exèrcits que ara mateix no es coordinen. Invertir-hi més diners no és necessari, perquè penseu que els 27 exèrcits europeus junts gastem més en defensa, estem al nivell de la Xina, i gastem 2 o 3 vegades més que Rússia.
Ernest Urtasun, que ens ha visitat avui al suplement, coincidint també amb aquests Premis Goya que s'entreguen aquest vespre a la ciutat de Barcelona. Sergi, és un misteri saber què està passant ara mateix dins de l'Iran, perquè hi ha diverses informacions que apunten que el règim hauria demanat als seus conciutadans doncs que busquessin refugi, però és també confós per aquest tall de comunicacions, precisament.
Sí, no, i evidentment ens hem de fiar, entre cometes, també de les úniques informacions oficials que surten d'un règim ja molt, doncs, molt hermètic de per si, o que evidentment, ràpidament estén tot el seu aparell propagandístic, això és obvi. Hi ha informacions també de que els objectius serien Khamenei i també els càrrecs, alguns dels quals potser haurien estat exitosos aquests atacs, concretament contra ells. Però vaja, abans parlàveu de que si Trump estaria dormint, no? Tenim una mica aquest dubte.
Tens informació al respecte? Aquest...
No, això no tinc informació, no tinc fil directe amb Mar-a-Lago, però sí que amb algun mitjà com Reuters, per exemple, que està tenint informació més directa a nivell de Casa Blanca, doncs diu que aquí sí que està també a Mar-a-Lago i seguint fil per randa tot el que està passant ara mateix seria el secretari de la guerra, que és Pete Hegseth, secretari de defensa de la guerra, autobatejat, i sí que, evidentment, hi ha un seguiment doncs, minut a minut del que està passant allà, d'aquesta acció coordinada amb Israel.
Que curiós, Sergi, perquè ara m'estaves fent pensar el que vam viure a principi d'any, és que fa un mes i mig amb l'operació militar dels Estats Units a Venezuela, que també es va seguir des de la mansió de Mar-a-Lago a Florida, no des de la Casa Blanca, que seria lo lògic, per dir-ho d'alguna manera, i recordo que després de la intervenció militar dels Estats Units a Venezuela, que es van filtrar les fotos de com Pete Hegseth, Donald Trump, tot el sèquit, no?, que segueix una operació militar d'aquestes característiques a l'exterior, ho seguia des d'una sala que no estava preparada per fer un seguiment d'aquestes característiques, perquè imagineu-vos els secrets d'estat que hi ha d'haver i les decisions que s'han de prendre en un moment així com per prendre a la lleugera en una sala de Mar-a-Lago que no està preparada com ho està la Casa Blanca per prendre decisions així.
Mar-a-Lago s'ha convertit en un centre diplomàtic, però ara també de guerra, en els últims 2 mesos. Per tant, de fet, Donald Trump té previst d'aquí una setmana, si no m'equivoco, doncs fer també ja una cimera amb líders, una mena de cimera amb líders llatinoamericans, amb Milei al capdavant, evidentment. Per tant, sí, Mar-a-Lago és el centre ara mateix d'operacions i de la diplomàcia i de projeccions de tot el que vol fer Donald Trump al món.
12:45. Pausa i continuem mirant cap al món amb tota aquesta qüestió, també amb noves veus que s'incorporen al suplement.
El suplement, amb Roger Escapa. Aquí desafiant a l'altra intel·ligència artificial a una batalla històrica.
Baixa el mobile si tens valor, que això arribant en temps real faré que et salti error. Si compares amb mi els teus resultats no hi ha color. Pels 20 anys al mobile et faré tremol al servidor. I és que ja em portem d'Inmarta d'Empols innovador. Connectant el món des de la nostra ciutat, quin honor!
A Barcelona, portem 20 anys sorprenent el món amb les últimes innovacions tecnològiques. 20 anys acollint el Mobile World Congress. Ajuntament de Barcelona.
Des de 1879, als peus del Montsec, mel alemany. Mel d'origen dels millors apicultors amb compromís social i rural. Mel alemany per endolcir el cos, la ment i l'ànima. Al teu comerç habitual o a alemany.com.
Renault. Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
Aquí la millor intel·ligència artificial, excepto el repte. Escolta, xato, no em vinguis a moratòria. Jo tinc infactual, tu la treus de belles memòries. Ens veiem al mobile, m'emportaré la victòria. Tu aniràs al·lucinant mentre jo faig història. Avancem en tecnologia, avancem en connexió. Des de la nostra ciutat al món som símbol d'innovació.
A Barcelona, portem 20 anys sorprenent el món amb les últimes innovacions tecnològiques. 20 anys acollint el Mobile World Congress, Ajuntament de Barcelona.
Cada dia comença amb una notícia, però el millor comença quan et subscrius a El Periódico. Perquè amb la subscripció a El Periódico accediràs a newsletters i passatemps exclusius, navegaràs per la nostra app renovada i formaràs part del nostre club, amb beneficis culturals i assistència a esdeveniments únics. Subscriu-te a El Periódico i gaudiràs sense límits d'informació, experiències i avantatges pensats per a tu.
Benvinguts a la millora del dia.
La tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga.
Entregarem cada dia un berenar. Un berenar a una persona que ens hagi dit que se'l mereix. Paquita, bona tarda. Fem un unboxing en directe.
Ara la vull.
A veure.
Una coca de xocolata.
I qui creus que te l'ha enviat?
La meva germana, que és de part de tota la família del
Sol. Paquita, com et quedes?
Molt emocionada. Bona tarda, Júlia. Bona tarda a tothom. Hola, mama. Hola,
Tuki! La mare, que també està bé, no?
Sí, també.
A partir de les 4, berenem amb Francesc Garriga.
Anem a repartir berenar.
A la tarda de Catalunya Ràdio.
Amb el suport de Forn de Cabrianes. Tradicions boníssimes.
Keto, baixa en hidrats, dejuni, antiinflamatòria... Són dietes que estan de moda per la pressió estètica i per salut.
Hay más de 200 patologías que se relacionan con la obesidad.
Si volia perdre greix... havia de consumir greix.
He fet moltes vegades dietes aquestes de famosos i mai ha sortit bé.
No hi ha una dieta miracle, no hi ha un aliment miracle.
A dieta, 30 minuts, diumenge a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
En Guàrdia, amb Enric Calpena.
Un dels fronts capdals de la Segona Guerra Mundial va ser a l'Àrtic, on els combois aliats van ser atacats repetidament pels avions i els submarins alemanys. Els combois àrtics en el proper episodi de l'Enguàrdia, també disponible a la plataforma 3CAT.
Enguàrdia, amb Enric Calpena. Aquest dissabte a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio. El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
To the members of the Islamic Revolutionary Guard.
Als membres de la Guàrdia Revolucionària Islàmica, a les forces armades i tota la policia. Us dic, abaixeu les armes i tingueu immunitat completa o feu front a la mort segura. Face certain
death. 2 minuts per arribar a 3:45 del migdia. Som al suplement, som a Catalunya Ràdio, acompanyats dels companys dels informatius de la Crònica Internacional, aquí el Sergi Roca i la Núria Har, però també amb la veu dels experts més enllà de Catalunya Ràdio, i és que avui us hem despertat explicant-vos que els Estats Units i Israel han atacat l'Iran, i l'Iran ja ha respost també amb un atac conjunt en diversos punts. L'Iran ha llançat míssils a la base naval dels Estats Units a Bahrein, també a Kuwait i també a Qatar, i això és important perquè són atacs a posicions nord-americanes. Tant Donald Trump com Benjamin Netanyahu asseguren que l'objectiu de l'atac d'avui dels Estats Units i d'Israel és acabar amb el règim dels ayatolars i parlen d'una operació que no anirà, només es quedarà amb el dia d'avui, sinó que anirà més enllà. Estem pendents també de si Donald Trump fa algun altre tipus de compareixença aquestes properes hores, més enllà d'aquests 8 minuts que ha fet de manera enregistrada. Al voltant de les 9 del matí s'ha fet públic aquest document de Donald Trump, doncs, explicant per què, finalment, després de 10 dies de l'ultimàtum, atacava l'Iran. Podem incorporar aquesta hora l'Òscar Monterde. Ell és professor d'Història Contemporània de la UB. Bon dia, Òscar, què tal?
Hola, bon dia.
Suposo que no t'ha sorprès aquesta notícia que avui estem explicant, si bé el conflicte ve de molt enllà, eh?
No, evidentment, feia dies que era una cosa anunciada i, com sempre, l'expectativa de quan Trump faria aquest atac i quan s'hi compliria, doncs, amb aquestes amenaces en què està basant la seva política exterior.
Què pretén Donald Trump amb aquest atac?
Jo crec que aquí el que està fent Donald Trump és alinear les seves postures amb Netanyahu i amb Israel, i aquí hem vist un alineament molt, molt gran, una mica s'ha posat en la línia en el que fa temps Netanyahu volia fer, que era escalar un conflicte molt més d'escala regional, i sobretot per poder, no, els objectius de Netanyahu aquí no és només no és el règim de l'Iran, sinó és les seves polítiques expansionistes dins d'Israel. Per tant, haurem d'estar molt atents, i ja ho estem veient, com en realitat els altos focs, no, ni al Líban ni a la Franja de Gaza s'estan complent, i a la Franja de Gaza tenim, no, aquest genocidi continuat que segueix, no, sofrint la població palestina, i hem vist també com s'han expandit la situació a la zona també de Cisjordània, no, amb tots els atacs que estem veient contínuament.
Parla'ns d'aquesta política expansionista que dius que té el cap Netanyahu a Israel, perquè si dius que tot va més enllà de fer fora els ayatolars, com dibuixaries aquesta política?
Bueno, aquest ha sigut una mica l'objectiu dels objectius dels sectors més de la dreta d'Israel, que segurament amb Netanyahu això els hi fa, és la on s'agafa per mantenir-se ell en el poder, i és històricament, doncs, ha sigut, no, l'expansionisme cap al sud del Líban, que ha sigut una cosa que la dreta israeliana sempre ha conservat, i com hem vist ja amb les últimes decisions dels ministeris d'Israel d'anar cap a un annexionament de Cisjordània, i, no, la política d'expansionisme que hem vist a Gaza, on ha quedat reduïda, no, a un percentatge molt petit del que era la Franja de Gaza. I aquesta ha sigut una mica històricament, no, ens podíem remuntar des dels inicis, històricament, la política d'Israel, no?
Tenint en compte el que ha passat, per exemple, a Veneçuela i aquest règim alternatiu, que al final d'alternatiu no ho ha estat tant perquè s'ha quedat el chavisme, si l'objectiu és acabar amb els ayatolars, quina alternativa tenen no només els iranians, sinó també què creus que els agradaria a Israel i als Estats Units si aconsegueixen fer caure els ayatolars?
Clar, aquí tenim una situació que s'haurà de veure que... Què passa? Evidentment, el règim dels ayatolars fa molt temps que... És a dir, ja està, no, s'ha anat produint a l'Iran una fractura importantíssima entre el que és, no, la societat i les demandes de la societat en general, i un règim que s'ha anat distanciant, no, també les voluntats de canvi, dels avenços, etc., i que, a més, doncs, les sancions i les crisis internes, doncs, han anat impactant durament contra la població. Aquesta fractura, veurem, no ha sigut suficient, no ho va ser el 2009 per fer les reformes, ni fins ara ho ha sigut per trencar el bloc de poder del règim. Aquí es tracta per veure si el bloc de poder està fragmentat encara o segueix no, unit. Aquí hi ha dos, no, per un cantó els ayatolars i la Guàrdia Revolucionària, i saber si això encara es manté la seva unitat. Segurament aquest tipus d'atacs el que provoquen, no, és una major unitat en el bloc del poder. I aquí està per veure les alternatives que ofereixen sempre o que sonen més als Estats Units, no? Són els hereus del Xa, i aquí està per veure si, si els Estats Units o Israel trenquen el bloc de poder a dins i acaben pactant una situació com la de Venezuela, no? És a dir, que per això jo crec que a hores d'ara és especular, perquè el que estem veient és un atac de molt més alta consideració, no una operació concreta com la que vam veure a Venezuela, sinó que el que estem veient de moment, no, és un desplegament molt més intensiu i una resposta de l'Iran també contra punts estratègics, no, dels Estats Units a la zona del Golf, i per tant també que pot tocar els interessos de la regió o expandint un conflicte a més escala regional.
Òscar, bon dia. Ara que parlaves de Venezuela i tots tenim a la retina l'operació militar dels Estats Units a Caracas, va ser una operació, ho dèiem abans, llampec, neta, d'èxit, van treure pit al govern dels Estats Units. Donald Trump, no hi va haver cap mort de militars dels Estats Units, i des de llavors sempre ha planat, no? L'ambient farà el mateix amb l'Iran, l'Iran no és Venezuela, i tothom deia que Trump i el seu govern tenien en el record la fallida operació que va fer anys 80, ara m'estic remuntant, l'aleshores president Jimmy Carter, per alliberar uns hostatges nord-americans a l'Iran, i que va acabar amb 8 morts i amb el fracàs de l'operació. I tenien això en ment i deien, no ens podem arriscar, no, a que ens passi el mateix. Podria ser que aquesta intervenció militar dels Estats Units se li girés a la contra a Donald Trump, depèn de què acabi passant?
Haurem de veure com es desenvolupen els fets. Això és molt difícil de dir ara, i de fet el desplegament militar ha sigut molt important, no, és importantíssim, i la situació a l'Iran s'ha de veure com està, evidentment, en el record sempre de l'Iran i a l'operació, no, de les urpes d'Àguila, no, d'aquell fracàs, no, absolut, per intentar el rescat dels hostatges, no, amb la crisi, en plena crisi dels hostatges, després de la revolució i el segrest dels hostatges nord-americans, no, a les ambaixades de l'Iran, i a la situació aquí és diferent. No, hi ha no és un intent d'una operació a bisturi, segurament, i segurament el que estem veient és una operació més no, encapçalada o donant a força les voluntats, no, a la voluntat que ha tingut Israel sempre de fer un atac sobre l'Iran, que tampoc a una operació bisturí, el que sembla fins ara.
Sí, això, exacte, no és una operació...
Nosaltres podem respectar del passat, i evidentment amb la política americana els fracassos d'aquestes operacions, o sigui, si fracassen o així, no, de fet, a Carter li va costar, no, la gestió li va acabar costant la presidència, tot i que, no, es va resoldre la crisi dels hostatges el dia, no, de l'últim dia del seu mandat, diguem.
Sí.
Però, evidentment, ara, amb la relació amb l'Iran sempre pesarà, no, aquest moment inicial de la crisi, diguem.
Està clar que no és una operació amb bisturí com la de la dècada dels 80, però sí que és veritat que els Estats Units i Israel ja des de primera hora diuen que van dirigits a objectius militars i polítics, però bé, veurem com evoluciona, i al final el caos ja hi és a Teheran i entre la població civil, també.
Òscar Monterde. Exacte. Digues, Òscar.
No, això.
El professor d'Història Contemporània de la Universitat de Barcelona, l'Òscar Monterde, gràcies per atendre'ns. Bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres.
Sempre ha estat la política dels Estats Units, en particular de la meva administració, que aquest règim terrorista mai pugui tenir una arma nuclear. Ho tornaré a dir, mai podran tenir una arma nuclear. A nuclear
weapon. Els dos protagonistes del dia, d'un costat pels Estats Units, Donald Trump, abraçat i agafat de la mà a Benjamin Netanyahu.
Agraeixo al nostre gran amic, el president Donald Trump, el seu lideratge històric. L'atac crearà les condicions perquè el valent poble iranià agafi les regnes del seu destí.
Dos homes, dos líders que estan intentant canviar el mapa del món que conté l'alè davant d'aquests atacs que no són quirúrgics, perquè això en tenim per dies. Sergi, Núria.
Sí, la CNN, entre altres mitjans, estan relatant informacions de que això s'allargaria uns quants dies. Ja veurem, avui, sense cap mena de dubte, perquè hi ha diferents onades d'atacs, això està passant ja avui. Demà veurem, i sobretot hi havia aquest viatge que ja veurem si acaba passant, de Marco Rubio a Israel. Hi havia d'arribar avui, després va posposar a dilluns. Ja veurem si això acaba passant els propers dies. Caldrà veure com evoluciona tot plegat. El que és evident també és que tu parlaves ara de dos homes dels quals que volen canviar el món, o se'l volen fer la seva mida, fins i tot, podem dir. Hi ha un tercer home, que és Ali Khamenei, que ara mateix és la gran incògnita d'on és. D'on és i fins i tot de si està viu, perquè Israel està clar que el seu gran objectiu és eliminar-lo. Per tant, aquesta, per mi, ara mateix, és la gran qüestió que pot portar els esdeveniments cap a una banda o cap a l'altra. S'esforcen molt, estan apareixent informacions de que altres persones interessants del règim iranià estan vives, com el cap de la diplomàcia, a qui hem vist repetidament movent-se pel món en les últimes setmanes, també un alt càrrec de l'exèrcit, el cap de la cúpula militar, però tot plegat, ara mateix ens hem d'agafar tot amb pinces, perquè la informació és molt, molt confosa.
Sí, el que està clar és que és una operació militar que el que apunta és que durarà dies, que serà més llarga que la que vam veure al juny. Els Estats Units s'hi han presentat molt més armats de que ho van fer doncs, fa uns mesos enrere. Recordem, tenen el desplegament militar més gran des de la guerra de l'Iraq fa més de 20 anys i, per tant, estan preparats per aguantar uns quants dies i els països de la regió, també els protagonistes, Israel, Iran, en aquesta doncs, cara a cara directa, ja van prenent posicions i ja van posant la prudència davant de tot i, per tant, han alterat el seu espai aeri, que està totalment tancat, la vida social, escoles, oficines, tothom a casa i molt caos entre les poblacions.
4 minuts per arribar a les 12 del migdia, matí de dissabte, en què l'Iran respon als bombardejos dels Estats Units i d'Israel de primera hora al seu territori amb atacs contra els aliats de Washington que tenen bases militars nord-americanes al Pròxim Orient. Es parla d'almenys 3 morts. Veurem com acaba aquesta xifra al llarg del dia. Donald Trump qualifica l'operació conjunta amb Israel de massiva i convida la població iraniana a la revolta contra el règim. Fem una pausa, donem més detalls i actualitzem tot el que està donant de si aquest enfrontament al butlletí de notícies i reprenem també el fil d'aquest suplement, avui allargat almenys fins les 2 del migdia. Com sempre, sabem quan comencem, però no quan acabem. Gràcies a tots dos. Fins ara.
Fins ara. Bon dia.
El suplement, amb Roger Escapa.
Amb Cotet torna a connectar-te a la vida. Descobreix els nostres nous audiòfons amb tecnologia 4D. Ara i per temps limitat amb un 60% de descompte. Revisa't l'audició de Frank i comença l'any sentint-hi millor. Cotet, una nova forma de sentir.
Cada dia comença amb una notícia, però el millor comença quan et subscrius a El Periódico. Perquè amb la subscripció a El Periódico accediràs a newsletters i passatemps exclusius, navegaràs per la nostra renovada i formaràs part del nostre club, amb beneficis culturals i assistència a esdeveniments únics. Subscriu-te a El Periódico i gaudiràs sense límits d'informació, experiències i avantatges pensats per a tu.
La FAC, Factoria Cultural de Terrassa, presenta el 7 de març el Ballet Júnior de Genet.
Una proposta escènica carregada de ritme i intensitat, interpretada per una de les joves companyies de dansa més destacades d'Europa.
Gaudeix d'aquest espectacle de la 43a temporada BBVA de dansa de la FAC.
Entrades a lafaccultural.cat.
Emocionat.
T'estimo!
Inspira't.
Com et dius? Ferran Adrià.
Captiva't amb el millor talent audiovisual del nostre país.
Ell has fet a la meva filla.
Et vols casar amb mi?
Sí.
El meu fill està viu.
A 3CAT fem realitat la producció de les millors sèries i pel·lícules en català. Aquí neixen les històries.
Aquí la millor intel·ligència artificial. Accepto el repte. Repte.
Escolta, xato, no em vinguis amb oratòria. Jo tinc info actual, tu la treus de belles memòries. Ens veiem al mobile, m'emportaré la victòria. Tu aniràs al·lucinant mentre jo faig història. Avancem en tecnologia, avancem en connexió. Des de la nostra ciutat al món som símbol d'innovació.
A Barcelona, portem 20 anys sorprenent el món amb les últimes innovacions tecnològiques. 20 anys acollint el Mobile World Congress, Ajuntament de Barcelona.
Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
I would swallow bumblebees for you.
La monumental Absalón Absalón arriba al Teatre Nacional de Catalunya. Basada en la novel·la homònima de William Faulkner, Absalón Absalón narra l'ascens i la caiguda de la família Sadpan. Una història d'ambició, honor i venjança al cor del Mississippi. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat.
Linkat.
What is jazz? Descobriu què és el jazz a Terrassa. Del 6 al 27 de març, prop de 60 activitats al 45è Festival Jazz Terrassa. Figures internacionals, talent de casa i noves veus per a un jazz en constant evolució. Diversitat i llibertat creativa en un festival diferent, trencador i atrevit. Més informació a jazzterrassa.org. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat. A Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT. El suplement. Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.